aquestes última cita, l'última trobada, i ens fa paneta, eh? Amb les Caram Caram, amb la Gemma Moray i amb la Clara Soler. Bon dia, noies, ben tornades.
Bon dia!
Quin dia més especial avui. Estem a punt de solfa, d'estrenar aquesta festa major 2022, però sí. Hi ha programa i no volíem que faltéssiu a la cita i que ens portéssiu una descoberta festa majorenca, si pot ser.
Home, I tant. Sí, sí. Mireu, avui per anar obrint gana i abans de deixar la tronada, us portem a taula el rei del corral, el nostre estimat i aclamat a taula aquests dies, el gall del Penedès.
Uau, no faltarà totes les taules aquests dies.
No, és un producte que realment l'hem de parlar, l'hem de tractar, perquè jo no sé si la majoria d'avui de vilafranquins que ens estan escoltant realment saben que és un producte que té IGP. Tu sí saps que el gall del Penedès tenia IGP, o què vol dir IGP?
Sí,
però a veure...
Però clar, aquí hi ha trampa, no? Perquè clar, a la ràdio han vingut moltes vegades els productors, hi ha relació amb l'associació, amb el Consell Regulador de la IGP. Jo porto molts anys aquí, recordo la lluita que van tenir, que va ser llarguíssima per aconseguir aquest aval, aquest reconeixement.
Total.
Quan van trobar la fórmula perquè ja fos viable, suposo que ara m'ho explicareu, però
sí.
Clar, no s'ha de preguntar a mi perquè he estat al costat seu molts anys.
Jo t'ho volia preguntar només, perquè si més no, donar peu a explicar per la gent que no ho sap.
Esclar, i tant.
I sobretot perquè molta gent potser no sap la diferència entre IGP i DOP, d'acord? Perquè, per exemple, la DOP, que potser és la que coneixem tots més, no? Com la Denominació d'Origen Penedès. Això què vol dir? Doncs que quan tu elabores un producte, tots els passos del procés d'elaboració han de passar dins l'àmbit territorial. En canvi, amb la IGP, només un dels passos ha de passar en l'àmbit territorial. I en aquest cas, en el gall que té la IGP, doncs el que passa al Penedès és la criança del seu gall. Per què? Perquè aquí no tenim escorxador. I aleshores, que el procés final, no, el pas, abans que arribi a la nostra taula, doncs no està fet al Penedès. De fet, està fet al Bages. I al final creiem que el gall hagi aconseguit, com tu deies, després d'aquesta gran lluita, aquest reconeixement, perquè al final no deixa de ser un indicador de qualitat, doncs fa que es velli per la protecció d'aquesta au, pel foment i la divulgació de la raça, i sobretot que hi hagi pues, aquesta associació de criadors que van junts de la mà perquè es segueix consumint el gall del Penedès, no? Que no només li fem la fira, sinó que avui, per exemple, per festa major soc estatal de molts dels penedesencs o vilafranquins que ens agrada gaudir d'aquest producte.
Clar, i el gran cavall de batalla que tenen els productors és desestacionalitzar aquest consum, no? Perquè per Nadal, a l'estiu, per les festes majors, potser també, però costa una mica més.
Sí.
I la resta de l'any què?
Exacte.
I al final també lluiten davant de totes les exigències de la IGP, no? Perquè són moltes coses que s'han de tenir en compte. De fet, una de les que més ens va agradar i que no en teníem ni idea és que dins de la seva alimentació s'inclou el granet del raïm, a part de tots els cereals que li donen. I quan t'hi pares a pensar és una cosa que s'ha fet tota la vida, no? Els pagesos els donaven el granet de raïm.
S'aprofita tot.
Exacte. Però ells ara segueixen fent aquesta tradició i el fet de donar aquest granet de raïm a la seva alimentació fa que la carn sigui més saludable. Llavors, quan l'Elisabet ens va parlar de l'aportació de granet de raïm a la seva alimentació, vam dir que això ho volíem a veure. Així que un dia de novembre ens vam presentar a la granja del Guirigall i allà ens va rebre l'Elisabet Colomer, que és una de les quatre criadores que queden ara de gall del Penedès. De fet, quan van començar eren sis, ara en són quatre. És una miqueta...
És un indicador de que bueno, és una raça que està en perill d'extinció.
I que la feina és sacrificada.
Exacte, i que no és fàcil. Vull dir, bueno, nosaltres vam flipar. Vam flipar perquè la feina que hi ha darrere del gall del Penedès ningú la sap. Ningú.
La cosa és, quan vam arribar allà, vam entrar al corral i tots els galls ens van venir a rebre. I això...
Tots.
No, no.
Sí. Ell era un bon guirigall.
Exacte. El bo d'això és que volem destacar és que una de les parts també que demana la IGP és que aquests gals es criïn en llibertat. I això és algo doncs, que també comporta moltes dificultats amb tots els, criadors. Exacte. Perquè hi ha tot el tema de la neteja, de la higiene.
Bueno, i ara més que estem amb l'alerta de la grip aviar.
També.
Ells han d'adaptar, doncs, els criadors han d'adaptar els corrals, han de preservar perquè el gall estigui protegit, que no pot sortir tant pues, a caminar, no? Però realment nosaltres no sabíem que un dels requisits fos que els corrals i que els galls poguessin, pues, no estan estabulats, no estan tancats.
Caminar, estar lliures, aquí pica un coquet, aquí una formiga...
Ah, exacte, sí, això també hi ha el tema dels depredadors, que ens deia l'Elisabet, no? Sí. Que en tots els anys que fa que els tenen no els hi ha entrat mai cap depredador i ara l'últim any doncs, havíem entrat uns quants galls, just abans, però això era el novembre, que pensa que el tamany dels galls, quan vam entrar, ja era grandet, perquè està al desembre, ja era la fira del gall.
A punt de solfa, no?
Sí. I que els havia entrat, doncs, alguns depredadors, que això també fa, doncs, que per dir...
Producció,
exacte.
Sí, sí. Bueno, és que, de fet, els galls han de fer un mínim de 90 dies de criança. O sigui, que això també em va fer gràcia, no?, quan l'Elisabet ens va dir 90 dies de criança. I dic, hosti, és que ho està comparant o equivalent a un escomós, saps? És a dir, que al final és guai, perquè també té un sentit d'identitat territorial el gall del Penedès, no? I això m'ha fet com... va ser algo molt curiós que em va cridar molt l'atenció.
Sí. Llavors allà li vam preguntar, a veure, Elisabet, però la diferència entre el gall i el pollastre, no? Perquè molts cops...
Clar.
No
és una cosa que... Exacte, no t'ho pregunto.
No, però n'hi ha una diferència, no? I al final és el que el diferencia és la maduresa sexual, no? El pollastre no ha arribat a la seva maduresa sexual i el gall al Penedès sí, no? Però quan ens ho va explicar, i ostres...
Clar.
No hi ha coses que valen la pena saber.
Totalment, perquè al final quan tu vas a comprar el gall del Penedès, no? Ara que tothom anés a comprar les coses per festa major, i veus la peça de gall i dius, ostres... que és una bona peça, que és
un
bitxo
grossa. I a part és bonic.
És bonica.
Eh?
I a part m'agrada molt perquè no, l'etiqueta té el pàmpol, que això també és algo com molt identificatiu, no? I és algo com molt xulo. Però, clar, jo quan vaig veure tot aquest, entre els galls, la feina que comporta, tot el que ens va explicar, no? Li vam preguntar amb l'Elisabet què li va passar pel cap perquè nascés Guirigall.
Doncs la granja Guirigall va néixer ja fa 20 anys. A 3 anys vam estar criant a Castellví de la Marca i portem doncs, la resta d'anys fent-ho al Pla del Penedès, que és on vivim en Jordi Om, els nostres fills. Doncs tot va començar d'una manera entre simpàtica, original i d'aquelles que no saps mai per on te pot passar. La meva àvia Pilar, filla de la Blega, una dona pagesa on s'ho feien tot, es criaven el seu aviram, els seus conills, tenien el seu hort, la seva vinya. Era una apassionada, però com que era la petita de 3 germans, doncs ella va anar a viure a Vilafranca i sempre tenia aquest recel. Ella tenia casa a Castellví de la Marca i arrel de que jo treballava per l'empresa per la qual organitzava juntament amb l'Ajuntament de Vilafranca la Fira del Gall, vam començar a saber més coses sobre aquesta raça que s'estava recuperant, que havien anat a buscar els exemplars a les masies del Penedès i gràcies a això havien pogut doncs, recuperar alguna cosa la raça i trobar que la varietat negra era la perfecta per fer una producció de carn. I arrel d'aquí vam començar, com aquell que diu en broma, a criar-ne uns quants amb la finalitat d'anar a la Fira del Gall i això es va esdevenir doncs, una... una precisió encara més, una passió per aquest animal, per la seva carn i ella contenta doncs, per poder ajudar en aquesta cria durant el temps que va poder. El cas és que ara per ara la granja Guirigall som un dels corrals més petits que hi ha, som 4 criadors certificats en IGP, nosaltres som els més petitons. Tenim un seguit de 4 restaurants de la comarca superfidels a nosaltres, on sempre tenen el plat, tenen en la seva carta el plat de gall del Penedès guisat, cuinat de diferents maneres segons ells veuen. I, evidentment, tota aquesta sèrie de particulars i famílies que són fidels a aquesta cria, ja sigui per festes majors o per Nadal, perquè de moment ho tenim concentrat així, ja que no és la nostra principal activitat.
Allò que dèiem, de l'estacionalització, festes majors, estiu i Nadal. Malauradament costa anar més enllà, estirar més.
Totalment, totalment. A mi, una cosa que crec que la defineix a l'Elisabet, no?, és que ella és una responsable que el patrimoni dels seus avis segueixi viu.
Ui, quin pes que li acabes de carregar.
No, és veritat, no? Perquè realment, a mi em fa gràcia, no?, quan va dir... Tot va començar com una broma de criar 4 galls i ara és la passió, no?, que tenim per aquest animal i la seva carn. O sigui, realment, gràcies a persones que han seguit el llegat una mica familiar, doncs estan treballant fort i dur, però, i no és la seva activitat principal, recordem-ho, perquè no viuen del gall.
És però, un complement, no?
Exacte, viuen perquè el gall no desapareixi, no? Que al final, ostres, pues, estàs aportant alguna cosa i m'agrada molt perquè a part, quan vam anar a la granja, no, vam veure com tenien com fins i tot un espai d'investigació, no? De, ells el que fan és creuar també varietats per veure quins ous aporten, perquè jo no sabia que hi havia quatre varietats de gall.
Ah, sí, és complicadet, eh?
Ah, o sigui, tothom veu la negra, no? Perquè és la
més vistosa.
Sí, sí. Però clar, hi ha la plat, la perdiuada i la barrada. I jo no tenia ni idea, no? Que, bueno, els diferències una mica pel color, pel tamany, però realment la negra és com la més, com ho dius, no? La més vistosa. I sí que és cert que té com certes característiques que és molt fàcil identificar si és un gall que compleix com totes...
De pura raça.
Exacte, de pura raça, no? Com diu l'Elisabet. I així ella ens el descriu.
El gall del Penedès, com a característiques principals que té, o sigui, és una raça molt no farèstega, però sí que és una raça amb tota una estructura molt voluminosa, amb unes cuixes tal com d'humana, amb un pit ample i llarg. Tenim uns exemplars amb unes crestes vermelles molt pronunciades, amb un clavellet al final d'elles cap al cap de la part de darrere del cap, unes orelletes blanques, que són els que ens diuen la puresa d'aquesta raça, unes potes cendroses. Bé, és una peça amb unes plomes negres sabatxe que quan li toca el sol són precioses, sembla que els haguem portat a la perruqueria, i a nivell doncs, de producte estem parlant d'una carn molt fibrada, una carn amb un zero greix, una carn molt sucosa a l'hora de cuinar i molt amb una gran textura que fa que, pues, això, no? que si tinguessis els ulls trencats podries pensar que estàs menjant un tall de carn de vedella per la seva fibrositat a l'hora de mastegar.
És molt autèntic sentir parlar l'Elisabet del gall del Penedès perquè sí, sí. Es nota l'amor que té per aquesta au. I a mi em fascina cada cop que quedo amb ella perquè aprenc alguna nou d'aquest món. De fet, al final és una carn super saludable. I posar-la a la dieta del dia a dia és tot un què, no? El que passa és que és el que dèiem, no? Que potser ens costa cuinar-la, no? De vegades perquè...
Sí, sí, perquè necessita hores, necessita temps.
Necessita el carinyo, carinyo, desitjant les receptes, no? Però si la poses a la teva dieta, doncs al final tens més proteïna, menys greix, té un sabor que és el que deia, sembla vedella, no? És molt més gustosa que altres carns, no?
Tant.
I que després se'n pot aprofitar tota la peça de gall, perquè la Lluïsa també ens explicava que es podien fer brous amb el que no utilitzem per menjar.
Uh-huh.
És tot un món que quan el descobreixes jo crec que et fascina i no el deixes, no? I llavors li vam preguntar a l'Elisabet quines eren les seves receptes per menjar-se el gall al Penedès, la que li fa l'honor, no?, al gall, i això és el que ens va dir.
A casa acostumo a cuinar-lo de dues maneres i depèn una mica de l'època de l'any. Quan és alguna cosa doncs, de festa, així, doncs, bé, no? Fem un guisat, vol dir a la cassola, tranquil·lament, amb una bona base de ceba i tomàquet i una mica de pastanaga i també una miqueta d'api per donar-li aquell toque i guisat a cassola amb olives negres. Bueno, ens agrada i són olives negres tipus aragonesa que són carnoses i aquest contrast doncs, a l'hora de menjar amb aquesta oliva negra, pues, tot i que s'ha de gelar amb el pinyol, pues, és espectacular per poder-hi sucar un bon pa. Aquesta seria una de les receptes i l'altra és la que pues, la meva mare sempre m'ha ensenyat a fer a la greixonera, al forn, de manera super tradicional, amb un gall doncs, amb una bona base d'oli d'oliva, amb cru a la greixonera, salpebrat, amb unes bones branques de canyella, unes pells de llimona, taronja i unes bones orellanes i prunes i pinyons. I això sí, un bon raig de conyac del Penedès i una miqueta d'anís. i aquesta mescla al forn, tapat amb la greixonera durant una hora i després destapat perquè quedi ben rosset, i guardat 24 hores perquè l'endemà de Festa Major o l'endemà de Nadal encara és més bo. Aquestes són les dues receptes. Evidentment, de la resta del gall se'n pot fer de tot. Fas uns brous espectaculars amb aquell coll, amb aquelles ales, que potser no t'interessa posar-los al rostit, perquè tot i que hi ha molt detall en aquestes ales, no són les ales que habitualment trobem en les àrees normals. I bé, això seria el que fem.
Ojo, perquè quantes àvies, mares o pares, que també n'hi ha bons que cuinen, però han fet aquesta recepta, no? Potser avui dia 29 o dia 30 per Sant Fèlix, no? Que potser ja el tenen a punt i per demà gaudir-lo. Però jo, clar, nosaltres també hem de dir, no? Jo, com a Gemma, no tinc el temps per fer això. I la que m'ha agradat molt, que li penso agafar la recepta fijo a l'Elisabet, és aquest, el gall amb olives. Així com un toc amb... api.
Exacte.
M'he sorprès.
Exacte.
Però el de gall amb olives negres, a mi m'ha semblat molt curiosa.
És fantàstic, jo crec que la combinació ha de ser fantàstica.
Sí, és fàcil.
I és el que tu dius, potser nosaltres no tenim fe, no tenim temps.
Per feina,
feina tenim molt fe, doncs no tenim el temps.
No, per la pedra.
Però crec que més restaurants haurien d'oferir aquest plat aquí al Penedès. Perquè al final, quan tu vas a València, busques una paella, doncs quan jo vaig al Penedès, busco lo típic d'aquí. I jo crec que el gall del Penedès hauria d'estar més restaurants, sense ara l'Elisabet ha dit que estava a 4 per aquí, només.
Correcte.
Que l'ofereixen sempre. I crec que és un plat que donaria que parlar. Que la gent que vingués aquí al tastés se'n recordaria d'aquest plat, no? I després si poden fer maridatges molt bons.
Exacte. De fet, per mi, el maridatge excepcional o estrella amb el gall del Penedès és amb dos estils de vins. O un bon sumoll, varietat autòctona d'aquí la nostra terra, amb bona acidesa, i que, per tant, el no trobar-nos tampoc amb una carn supergreixosa, però sí que té aquesta part del rostit, i anirà fantàstic perquè ajudarà molt al plat, que no, potser no en sigui molt pesat, també amb aquestes calors que estem vivint. O, per una altra banda, un xarel·lo que hagi tingut un pas subtil per barrica, que realment pues, anirà molt en acord amb aquest tipus de carn blanca, no?
Per mi és un art. Perquè aquest plat, amb aquest maridatge, és un art del Penedès. I això hauria d'estar...
És un maridatge territorial.
Sí.
Això és el que hauria d'estar a totes les taules aquest 29, 30 i 31, que ho sapigueu.
Anem una mica justets.
Però bueno, no ens tenim altres solucions. Que un projecte molt interessant que està fent Mallar dins la Fundació...
Mas el Bornà,
i gràcies a l'ajuda de la Fundació Alícia, doncs és tots aquests subproductes, no?, que han tret a partir del gall i que ens ajuden a desestacionalitzar-lo, sí. I a que els joves que potser menys temps, o que avui dia 29 encara no tenim el que dinarem el dia 30 i el 31, doncs podem optar a posar territori també, sí, d'una manera més fàcil per nosaltres. És tan fàcil servir-los,
sí,
a taula.
Sí. Nosaltres, de fet, amb els tastos que fem per explicar el gall, el que presentem més repetidament és el paté rústic de gall del Penedès, no?
Que bo que és.
És brutal. És a dir,
que versàtil, també.
És
molt versàtil.
Sí. Per començar, el fet de que estigui cuinat a la catalana a mi em fascina. Trobes aquell pinyonet,
exacte,
el pinyonet...
Si no el trobes, el busques, eh?
El punt de birranci, l'oli d'oliva, es nota que aquell paté fet xup-xup. I a part m'agrada, perquè el paté, no oblidem que és un producte que és setge d'animals. I en el cas del paté rústic del gall del Penedès, quan jo i la Clara vam anar a veure com s'elaborava, allà no hi havia setge. Era la carn del gall.
Tot és carn.
És carn de gall. Val? Per tant, és super saludable i vam veure com posaven les orellanes, com posaven els pinyons, com hi posaven les panses. Aquest raig d'oli d'oliva, del birranci, no? I nosaltres, d'una forma versàtil, que fem per presentar-lo, perquè quan el fas el tastes a cegues o agafes una cullereta, és que et ve l'olor del rostit de la iaia.
I quan vam provar-lo vam dir, això no ho podem acompanyar amb unes torradetes qualsevol.
No.
Perquè no li faríem honor al paté.
Exacte.
I ens vam anar al forn de pa de Cal Arseny, sense dormir. Li vam portar el pot, me'n recordo, vam portar-li el pot i vam dir, escolta, Arseny, quina torradeta li aniria bé amb això, no? I llavors vam buscar receptes. I vam veure que moltes vegades el gall del Penedès havia cuinat amb farigol i romaní. I vam dir, per què no li fem unes torradetes de farigol i romaní? I llavors ara les tenis fan uns torretes especials per posar a sobre del, el paper. I és, la veritat és que dona una frescor
brutal.
Que li queda superbé.
Sí, perquè depèn de quines torrades li posis, poden ser a vegades molt sabor a mantega. Llavors, clar, es pot carregar una mica el producte, no? Però, per exemple, una altra forma que també sempre aquesta és la triomfal és enrotllar el paté en una pasta de caneló. Com si fessis un caneló,
fas un caneló.
Fas un caneló amb el paté.
Exacte.
Vale. I en comptes de posar-li beixamel, el que nosaltres fem és agafem oli d'oliva, el barregem amb una punta de melmelada de raïm, que ve de Calavi, de Calavi, del costat del Pla del Penedès, de Vinyet.
Sí.
A nosaltres ens agrada molt la de xarel·lo. Llavors agafem aquesta melmelada de raïm, la barregem amb oli, una miqueta de sal, una miqueta de pebre.
I un toc de fonoll.
Un toc de fonoll, molt important. I llavors ho tirem per sobre el caneló com si fos una vinagreta. I estem aportant aquest gra de raïm que el gall menja.
I a part el pots menjar fred. És un caneló fred de paté rossit de gall de Penedès.
Sí, que si no has tingut temps per anar a buscar canelons, també pots oferir uns canelons ben penedès.
Uau, o com entrant, també molt
bé.
Exacte.
Però a part d'això, a part del paté, que per nosaltres és el producte estrella, no? Que és també és el més fàcil per posar els tas de fent, també hem fet unes aletes en escabetx.
Brutal.
Que són fantàstiques per l'aperitiu, que és obrir i posar. Obrir i posar.
Sí.
Aquí hi ha excuses, eh?
Aquí hi ha excuses.
I a part hem de dir que no és un escabetx allò molt fort, sinó que també té les branques de farigola i llauder i realment el que deia l'Elisabet, no? Que no són aletes d'aquestes que estem acostumats a veure. Són alatopes. Són bones, són molt bones.
Després també trobem el confit. Del Penedès, que al final això és com a segon plat, només has de fer l'acompanyant, pots acompanyar amb el que vulgui, i té el seu oli, és espectacular, molt, la carn com l'escrivia l'Elisabet, fibrosa, molt gustosa.
Sí. Normalment sempre hi ha una cuixa i una petxuga per cada pot, i llavors pues, si sou dos, ho podeu partir, com que també la carn és gran, pues, va la mà bé.
I finalment una coseta que fa més d'hivern, però que és fantàstica, que quan vam destapar vam dir, uau, què és això? És el brou del gall del Penedès. Espectacular.
I realment es nota que està fet amb verdures bones, perquè llavors fa olor a caldo, fa olor a que entres a la cuina i dius,
tienes l'olla fent xup-xup, no?, de la iaia.
Jo sí, animaria tothom a fer un exercici que vam fer per veure les diferències de brou. I el gust ja t'ho diu tot, però si tu mires la contraetiqueta del que porta un brou que pots comprar al súper i el brou de Mallat, te'n faries creus, eh?
Sí, del tant per cent del producte principal.
No hi ha color.
No hi ha color. Doncs, no. Si algú vol fer exercici algun dia i compra un de cada i compara, jo crec que et decantaràs ràpid cap a l'artesanal.
Totalment.
Totalment. Noies, us haig de desitjar molt bona festa major.
Igualment. Estem tard per la tronada.
No, encara hi som a temps. Tot ho farem,
I mil gràcies per haver acceptat el repte d'acompanyar-nos aquest estiu amb aquesta proposta de nau bringana que ens ha permès descobrir aquests productors tan especials que teniu en nòmina i amb els quals treballeu tot l'any. Que vagi molt bé la resta de l'any, treballeu molt. I com dius, el que queda d'estiu i de la festa major.
Moltes gràcies. Bona festa major.
Bona festa major.